Mira, així arribam a les 6 i 4 minuts amb més notícies a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Podeu consultar i pagar còmodament i sense esperes els vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
Escoltau IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Menorca, 88.6.
A IB3 Ràdio, som grans, amb Natàlia Blanes.
No podem viure la tardor de la vida seguint el programa de la primavera. Parlava així el metge Carl Gustav Jung en ple segle XX, però la seva frase ben bé ens pot servir avui mateix. Especialment en aquest programa, el que ens centram en analitzar el que ens passa a partir dels 60 anys d'edat, l'època que metafòricament és com la tardor de la vida humana o la primavera de l'hivern, com dèiem per aquí, de la nostra existència. Benvinguts a Som Grans i als minuts de la ràdio pública, als que trobareu la veu de persones grans i de grans persones d'aquestes illes que ens ajudaran a entendre millor l'envelliment i la bellesa. Tocant l'actualitat, us oferim avui una entrevista exclusiva amb una gerontòloga d'una residència geriàtrica privada de Palma, que s'estima més mantenir l'anonimat, per poder-nos explicar en detall la difícil situació laboral dels i les treballadores d'aquestes institucions a les illes. Si volem millorar les coses, pensem que caldrà començar per conèixer-ne, estudiar-ne la situació prèvia, la real, i a partir d'aquí posar-nos tots a treballar. L'any que acabà la Segona Guerra Mundial naixia a Menorca la protagonista de la nostra entrevista personal d'avui, l'actriu de teatre, cinema i televisió Laura Pons, que estima la seva terra, tant com la seva terra l'estima ella, passarà en uns instants pels micròfons del programa. La secció Grans d'All compta en aquesta edició amb una veu experta, la de la dietista nutricionista Aina Terrassa, que és ben experta en alimentació d'adults majors. Amb ella i amb l'entrenador personal de sèniors Artur Kellner parlarem sobre com ha de ser la dieta a partir dels 60 per mantenir la salut. I les històries majúscules de la setmana són, en aquesta ocasió, per l'estadounidenc d'ascendència danesa Viggo Mortensen, qui, als seus 61 anys, s'acaba d'estrenar com a director de cinema i ha llançat la seva òpera prima, el llargmetratge Falling. La Mireia Balasch és la segona veu del programa, la sentiran d'aquí uns instants, i també és la productora executiva. L'equip el completam amb Nick Hernández del control tècnic. Començam.
Els més grans de la tribu de les Illes Balears es troben a Som Grans, IB3 Ràdio.
Dèiem que la protagonista de l'entrevista personal d'avui ha tingut la fortuna de viure uns temps que podríem dir daurats pel teatre, quan s'estrenava una obra cada setmana. És neta i filla d'actors. Ha passat pel teatre, el cinema i la televisió. A Menorca s'agraeix el que ha fet pel teatre de l'illa, especialment com a part de la companyia La Clota d'en Pitus Fernández. Ha participat en sèries televisives d'aquesta casa com L'Anell, El Llàgrima de Sang i també a dues pel·lícules, la galesa Sombreros i l'espanyola El Vent de l'Illa, ambientada a la seva illa natal. Fins i tot ha estat locutora de ràdio. Sovint es compta amb ella per presentar actes culturals i festivals. Actualment és part de la Junta Directiva dels Amics de Sant Pere de Mor. Laura Pons Olives va néixer a Mor l'any 1945. Laura Pons, benvinguda a Som Grans.
Hola, bones tardes.
Ara per ara segueixes fent feina o amb això de la pandèmia s'han complicat les coses?
Sí, les coses s'han complicat bastant, no per jo, sinó per tot el gremi, tant de teatre com els músics, jo penso també amb els bailarins, la dansa, que és una feina tantíssim sacrificada, que comencen tan joves, una feina que acaben molt pres perquè en les lesions que tenen, i tot això amb aquestes aturades i sense saber fins quan durarà, la veritat és que és preocupant, és bastant greu, sí.
I tant. El pitjor potser és la incertesa, no?, sobre el futur.
Sí, sobretot és això. Sí, sí, la veritat és que sí. I és això, és la incertesa, perquè quan, totes les coses, quan passen, normalment tenen un principi i un final. Fins i tot una enfermedad te diu, oh, més o manco s'adurarà. Sí. Sempre hi ha un càlcul, però això és que us ha agafat a tots d'una manera tan sobtada i tan inesperada que la veritat és que no veus fins a on mos durà, no? Perquè no li veus el final.
Fins abans de la pandèmia viatjaves però a Mallorca diverses vegades cada setmana per fer-hi feina, no és així? Vaig errada.
No, sí, la veritat és que jo agafava de 4 a 6 avions per setmana moltes vegades.
Déu-n'hi-do.
Però molt a gust i molt bé, perquè la veritat és que a Mallorca m'he trobat moltíssim bé, molt ben acollida. Jo sempre dic que Mallorca ja té una relació molt especial i m'havia de donar aquest regal, el que dic qualque vegada, perquè ma mare adorava Mallorca. Tu pensa que els meus pares es van casar i van estar 9 anys sense tenir infants i van anar a Mallorca a fer teatre i allà ma mare va quedar encinta de jo. O sigui que va tornar a Menorca i no van tenir cap fill més. Vull dir que va ser anar a Mallorca i va quedar encinta. O sigui, va ser com un petit miracle, quasi. I ella sempre ratllava de Mallorca i l'adorava. I és un amor que jo vaig compartir i després, mira per on, la feina m'ha duit a Mallorca i tinc molts bons amics, he fet unes amistats fantàstiques i som molt sincera quan dic que m'hi trobo molt a gust.
Tanta sort i que es produís aquest miracle per ta mare. Ella fou una actriu inoblidable a Mallorca. Què recordes tu més d'ella?
Ma mare tenia molt, mira, no feia més que 1,50 m, era molt baixeta. I en canvi tenia un magnetisme, ella pujava damunt l'escenari i els ulls, la gent, tot d'una quedava prendat. Era una dona que tenia àngel. No tots els actors ho tenen en això, és una cosa difícil. I ella el tenia, ma mare va fer teatre tota sa vida i la gent encara la recorden, encara moltes vegades, quan me volen fer me volen al·legar en certa manera, me solen dir, oh, això, amb això ara semblaves ta mare. I sé com ho fan pensant que és la cosa més polida que me poden dir.
Ara, quan xerren de tu, sovint en diuen la veterana actriu, Laura Pons.
Sí.
Com ho dius, això de ser veterana?
Molt bé, perquè és ser grans, i si arribes bé, clar, tot és com arriba, si estàs malalta o tens problemes, però jo fins a aquest moment, per tocar en fusta, les coses me van bé, en el sentit que me trob bé, clar, tens en aquesta edat, ja tens una serenor, ja tens, vas com a de tornada de tot, tu ara veus una cosa, una escena que tu ja ho has passat, les coses que tu ara et dones compte de coses que d'una parella que està en un moment donat, els veus que discuteixen, o una lota jove que té dubtes en les coses, i tot això tu penses, jo tot això ja estic de tornada de tot això, tu mires amb uns altres ulls, ho tens tens una perspectiva, i això només ho dona els anys. Bueno, qualque cosa bona havia de tenir, se torna a dir gran.
Sí. I com et sembla que la societat es porta amb la gent gran?
Bé, jo crec que hi ha de tot. Això depèn com tu responguis, perquè, clar, el fet de ser gran, les persones que han tingut mal caràcter o les persones que són difícils amb es tornar grans a vegades, la cosa és que ara el més se complica més. Aquella persona no pot esperar que els altres la cuesquin bé. Però si tu ets correcte amb les persones que o ets capaç de fer un favor o pots ajudar un altre, no sé, jo crec que també va molt en la manera de ser. Que es tornar grans, si tu dones, reps, encara que siguis gran o siguis clar. Jove, això me pens...
I no automàticament tornem savis i venerables, no?, en ser grans.
Es tornar grans, tot té bo i pinyol, que dèiem a Menorca, i clar, tornar gran vol dir que el cos no tens la vitalitat, ni tens la força i l'energia que tens quan ets jove, però té altres coses. Jo crec que a cada moment de la vida li has de trobar el que te pot donar de bo, i ho has d'acceptar com bé, i prenent les coses com són, que no n'hi ha d'altre.
Laura, saps que moltes dones que cridam per entrevistar-les en aquest programa pensen, nosaltres encara no sabem exactament per què, pensen que potser la seva vida no té gaire interès per una entrevista d'aquest tipus, no? En canvi, cap dels homes que hem contactat ha dubtat mai que la seva persona tingués interès pel programa. Tu, per què creus que mos passa això?
Perquè les dones mos ho qüestionem tot. Les dones, això té bo i és dolent. És bo perquè és conscient de moltes coses, que els homes a vegades no s'hi esmiren massa. I les dones tenim aquesta cosa, aquesta consciència de que ens sembla que no serem capaces, perquè som molt exigentes en nosaltres mateixes. Si no, jo crec que arribaríem molt més enfora del que arribam. Però sempre tenim aquesta cosa, no?, aquesta sensació de que nosaltres... Això és un duny ho arrossegam. Jo espero que les joves, tot això ho tinguin més superat, perquè no, la nostra generació encara ara resulta difícil. Sempre pensam que la dona està encara com a un segon terme. És una cosa inconscient que no podem evitar, perquè
una generació
d'aquesta manera.
Clar, una generació que ho ha mamat, no? Tal qual.
Sí, exacte. Tu penses que venim de la postguerra, també, i arrossegant moltes coses. Era una època gris. Jo no recordo una època molt trista, molt fosca. I això, afegit que les dones havien de lluitar molt més que els homes per aconseguir les coses, i sempre era somos que va davant, i sempre somos que... I això encara que ho inculquem a les filles, que no ha de ser així, no tot sempre encara darrere queda un arrossegam, eh? És una cosa que no m'ho donen compte i inconscientment m'ho surt.
En el programa Arrels d'Ivetres Televisió, que et va dedicar un capítol, tu, en descriure-te tu mateixa, et confessaves tímida. Jo ara et faré una pregunta de tímida a tímida. Com fas perquè no se noti?
Les tímides tenim un problema, que és que per vèncer aquesta timidesa a vegades ens arriscam massa. I a vegades ens diuen, tu és tímida, i espero que per no ser-ho, o per no que no es noti, mos passam, no? Després, davant d'una situació, sé que sigui, la millor som més extrovertides que una altra, i és que per por de quedar aturades o que se mos noti, intentam semblar més extrovertides, i llavors a vegades mos passam una miqueta.
Sí, i sembla també que potser hem d'interpretar, no?, un paper, ara que estic xerrant amb una actriu, hem d'interpretar un paper diàriament perquè no es noti aquesta timidesa, no?
Sí, a vegades has de forçar un poc, sí, jo a vegades me diuen no pot ser que tu siguis tímida, sí, perquè jo hi ha situacions, jo recordo petites, havia de passar per un carrer i se miraria un bar i de pensar que me podien mirar als peus, me feia mal en els turnells i tot, perquè me posava nerviosa, pensava si me miren, si tropís o si, no sé, unes coses molt tontes, però mira, no ho pots evitar. De tota manera, la gent de teatre o la gent que mos dedicam a aquestes, hi ha molta gent que som tímids, hi ha una gran quantitat de gent que és tímida, perquè coses que faig damunt l'escenari, jo damunt un escenari puc fer de tot, però perquè no sent que sóc jo qui ho faig, és un personatge. Quan he de ser jo, em resulta molt més difícil.
I és curiós perquè altres persones et podrien descriure com una diva.
Diva, no.
No, ho he sentit a dir de tu, que ets una diva.
No.
No t'hi veus, eh? No t'hi veus.
No, en absolut, perquè, no sé, jo crec que per ser divas, o divos, o el que sigui, han d'arribar a un nivell molt alt, molt alt, i encara així tot, no veig que sigui necessari ser divo, perquè una persona, sempre dic que pot ser molt bona amb una cosa, però si és bona amb una cosa molt bona, vol dir que altra falla, saps què t'ho vull dir? Perquè si una és molt bona amb una cosa, vol dir que s'hi entrega 100%. Si tu t'entregues 100% a una cosa, vol dir que una altra va coixa. Això és impepinable.
Si tu... És una reflexió interessant, sí.
és que és així. Si tu imagina un músic, que un pianista, per exemple, que perquè es perceba, com a mínim ha de fer 5 hores cada dia en el piano, només d'exercicis, sense després estudiar el que tingui que estudiar. Vull dir que fer, per poder tenir agilitat i tot això. Vull dir, aquesta persona ha de viure... Ara he posat un músic perquè, bueno, però podria posar qualsevol exemple. Però aquesta persona, perquè allò sigui perfecte, ha de viure entregada quasi en el 100%. Si aquella persona està en el 100% en allà, és impossible que estigui en el 100% per sa dona o per fills o per qualsevol altra cosa, perquè les persones som humanes després de tot i no podem donar 100% de tot. És impossible.
Mm-hmm.
És impossible.
Laura, malauradament se'ns van esgotant els pocs minuts dels que disposàvem per conversar tu, però no me'n vull anar sense demanar-te una miqueta pels teus plans de futur i entre ells si hi figura fer alguna obra amb les teves filles.
Les meves filles en aquest moment no ho crec, ara estem fent un Shakespeare que l'han duit a Mallorca i l'han fet a Menorca, bueno, ja el tornarem a fer, van fer molt, després hem d'anar, bueno, esperem que la pandèmia aquesta mos deixi sortir fora també a fer-la i en les meves filles, la Maria per la seva banda ara està fent una obra de teatre i la Laura en aquests moments no de teatre no fa res. És una pena perquè és una gran actriu i no ho fa en aquests moments. Fa dansa, però fa dansa perquè està en una escola de dansa, i però no, elles en aquest moment, com que ens ho havíem plantejat, però tenim caràcters molt forts totes, tres, i no sé fins a quin punt seria positiu. Hi hauria d'haver qualcú que fagués un pot d'àrbit, perquè si no, no sé com acabaria.
La música és una part fonamental, el teatre, el cinema, la ràdio, la televisió, i pot ser de la vida mateixa també, no? Laura Pons ens ha proposat recuperar la vanera menorquina Escoltes Vent per cloure aquesta conversa. Aquí la tenim en versió de Lluís Cintes, que em sembla que va ser la versió que ens va proposar ella, i la volen compartir amb els oients i, per suposat, amb la nostra entrevistada. Laura Pons Olives, moltíssimes gràcies per compartir aquests minuts amb Som Grans. Ha estat un autèntic plaer.
Gràcies a vosaltres.
Meus ulls, el que esperes que et digui amb sa mirada. Si trobes que tal vegada ses promeses d'amor no són sinceres, si penses que t'he oblidat un moment, demana totes ses nits en aquella estrella del firmament, per vestes que li he pregat dugués al seu costat tot l'amor que t'he tingut i que té. Mira el cel i escoltes fent que demanar que t'arriba te dirà la vida i
illa el meu cos.
Som grans. IB3 Ràdio.
Cada any, la grip provoca problemes de salut i centenars d'hospitalitzacions a les Illes Balears. Enguany, protegir-nos i evitar la sobrecàrrega dels hospitals depèn de totes i tots, perquè ara, més que mai, cada llit compta. Si ets d'un grup de risc, per favor, vacuna't. Com més persones estiguem immunitzades, més protegits estaran els nostres hospitals. Demana cita al teu centre de salut i als telèfons 902 079 079 i 971 43 70 79. Govern de les Illes Balears.
Cada dia, quan manquen 5 minuts per les 9, mirant l'actualitat des d'una altra perspectiva.
Tapa bé, Febas! Buah, ha faltat res, eh? No m'ha ferit de miracle, però.
No te engatarán, no te engatarán.
El hombre que emborrachaba los caballos.
Per què m'invita?
Ja va xerrant en sus ases. Mirau.
D'una llet d'una raça molt especial d'asa.
De somera, deu ser.
Sí.
La Picolíssima. A l'informatiu matí d'IB3 Ràdio.
Demà, el Palma Futsal rep a les 8:30 del vespre el Cartagena, a Sant Moix, davant la seva afició. Els d'Antonio Badillo són segons a la classificació després de dues victòries, un empat i un partit menys que la resta. I volen més. Viu en directe l'emoció del futbol sala a la ràdio pública de les Illes Balears.
Escoltau IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A Menorca, 88.6.
Som grans. IB3 Ràdio.
Una vegada més, l'actualitat ens demana que li prestem atenció. I aquesta vegada ens han de fer ressò de les necessitats d'un col·lectiu molt lligat a les persones grans. Es tracta dels treballadors i les treballadores dels centres geriàtrics privats de les Balears. Mireia Balasch, hola.
Hola, molt bones tardes. Sí, avui tocàvem un tema molt candent. Divendres, els representants sindicals i també algunes treballadores es van concentrar davant la Conselleria de Salut a la plaça d'Espanya de Palma. Aquesta ja la tercera vegada en pocs mesos. Què demanen? Ho podeu suposar. Fer feina en millors condicions, tant salarials com tècniques. I això engloba molts aspectes que ara mateix intentarem desgranar. Per saber-ne més, hem parlat amb el portaveu de dependència de la Federació de Salut de Comissions Obreres, que és en Joan Pons, i ell ens ha recordat que aquesta lluita ve de lluny, ve de molt lluny, i la seva resolució diu que ja no es pot allargar més en el temps. Pons considera bàsic tenir ben present que a la nostra comunitat el 80% de les empreses residencials les gestionen mans privades. Però no ens hem quedat aquí. Hem contactat també amb una gerontòloga. Ella fa feina a Domus Vi, un centre de Palma, des de fa 15 anys. Ens ha demanat romandre a l'anonimat. Evidentment, així ho farem. La tenim ja preparada a l'altra banda del fil telefònic. Molt bones tardes i moltes gràcies per ser amb nosaltres. Fa 15 anys que ets gerontòloga. La teva feina... Ha canviat molt la teva vida des que vas començar fins ara o tot ha estat molt igual?
Bueno, ha cambiado bastante en los dos sentidos, ¿no? Tanto en el bueno como en el malo. Mi profesión me encanta, me gusta mi profesión, por eso me dedico a ella, pero tal y como se están gestionando en estos tiempos, más que nada, ¿no? Las residencias privadas, veo que no és tot el que jo m'esperava.
En 15 anys, hi ha hagut una evolució... No ha anat a millor la cosa, vols dir? La teva situació laboral o les teves energies no són les mateixes que fa 15 anys. No és tan fàcil, no, potser, com quan vas començar.
No són fàcils. Mira, mi professió, digamos que, bueno, la mía es de todos los que nos dedicamos a trabajar en residencias, ¿no? Y sobre todo los privadas, los gerocultores, como se nos llaman. Sí. Nuestra profesión es estática, digamos, no avanzamos, no tenemos voz ni tenemos voto en decisiones, ¿no? Nadie nos consulta, A nosotros solo se nos busca cuando hay algún fallo y necesitan responsables.
Ja. I no creus que cau una mica el confinament, el postconfinament, ha posat tot això de relleu i ha fet que ara hi hagi una imatge molt més positiva o fins i tot d'heroïcitat de persones com vosaltres? Com ho perceps?
No, nosotros no nos sentimos héroes. No nos sentimos héroes para nada. Hemos hecho nuestro trabajo lo mejor que hemos podido con lo que hemos tenido, el material, los EPIs. A veces, bueno, al principio no teníamos nada y cuidábamos de nuestros residentes porque de alguna manera son nuestros, pasamos nosotros más tiempo con ellos que nadie, ¿no?
¿Y tal?
Pero no creo que hayamos ido a mejor ni nos consideremos héroes, ni mucho menos.
Uh-huh. Parlem amb tu, entre altres coses, perquè divendres hi va haver ja la tercera concentració davant la Conselleria de Salut d'enguany. El que s'acerca és reivindicar millores en el sector, sobretot en el privat, que és el més malmès, podríem dir. Si et sembla bé, ara escoltem en Joan Pons, de Comissions Obreres, que ell ens resumeix quines són les principals reivindicacions del sector i després les comentem amb tu.
Pedimos a la administración, por no decir exigimos, que tenga un control férreo, que presione a la patronal para que se retome la negociación del octavo convenio de la dependencia. Es un convenio de aplicación estatal, se negocia a nivel estatal, su aplicación es estatal, por tanto. Estábamos, previo a la pandemia, en negociación, se fue avanzando más o menos de una manera fluida, que no rápida ni ágil, pero más o menos fluida. Cuando se llegó al tema del debate sobre la aplicación de las tablas salariales y mejoras salariales, hubo un enrocamiento de la patronal.
En Joan és molt clar. Problemes amb els salaris i necessitat de que hi hagi un major control dels protocols, sobretot, de la salut laboral. I estàs d'acord amb aquestes reivindicacions? Totes són importants. És difícil dir quina és més important, no?
Sí, la verdad es que son todas importantísimas, ¿no? A nosotras lo que sí que nos gustaría es que revisaran bien los ratios, ¿no? Porque comparándonos con residencias públicas, por ejemplo, los residentes tienen todos más o menos el mismo perfil, con las mismas condiciones físicas, las mismas limitaciones. ¿Por qué nos preguntamos nosotros? ¿Por qué en una residencia pública un residente tiene dos auxiliares y en una residencia privada dos auxiliares tienen 40 residentes cada una? No tienen derecho así, digamos, a tener los mismos cuidados, las mismas prestaciones que en una pública que en una privada.
No es pot fer feina així, ¿no? Es molt difícil fer feina amb aquesta responsabilitat.
Sí, por supuesto que sí. Necesitan cuidados, necesitan atenciones y es difícil cubrirlas todas con tan poco personal. Claro que es importantísimo la salud laboral y el salario, pero yo creo que también es muy, muy, muy importante los ratios.
Mm-hmm. És una qüestió, sobretot, emocional vostra i de la persona que cuidau, no?
Por supuesto, es que va todo de la mano. Nosotros somos personas que cuidamos de personas y de eso siempre se olvidan. No somos máquinas, no estamos trabajando con muebles, o estamos trabajando con personas que de alguna manera nosotros somos sus ojos, somos sus manos, porque cumplimos sus necesidades. Todas las que ellos no pueden por sí mismos, las hacemos nosotras.
Mm-hmm. Les ràtios, justament, és evidentment una de les reivindicacions. Ara, si vols, escoltarem en Joan, i ell parla, tu has parlat que a vegades hi ha 40 persones per un infermer, per un professional, però ell ens comenta que en algun torn de nit hi pot arribar a haver un centenar de persones al càrrec d'una sola professional.
Són dies duros perquè tenen poco personal, a vegades una gericultora tiene que atender en según qué turnos, no podemos generalizar, pero hay en turnos de noche, incluso en residencias grandes, y tienen que, se ven obligados, abocados a atender un solo gericultor a un 40, 50, 60 usuarios y una enfermera pues para 100.
Tot això, tu creus que abans se sabia? Ara que aquestes dades es donen i es repeteixen i les repetim perquè pensam que si una cosa la repeteixes al final et faran cas, no? Al final això canviarà. Tu què n'opines?
Yo, bueno, lo que dice Juan es totalmente cierto. Tiene razón. Yo, por ejemplo, soy gerocultora de turno fijo de noche.
Ajá.
Y para mí sola tengo 40 residentes.
Cada día.
Sí. Y enfermería, los enfermeros pues están igual. Hay días que son dos, hay otros días que son uno. Porque es así.
Clar,
que és así.
I alguna vegada has trobat amb alguna situació que havies de triar a qui atendre? Perquè a vegades, evidentment, ens despertem a la nit. Poden passar coses. T'ha passat o has tingut sort?
No, sí, muchas veces nos encontramos desbordadas, pero no se puede, ojalá nos pudiéramos partir, ¿verdad? Pero es que es imposible.
Conta'm alguna d'aquestes, perquè la gent que mos escolta entengui, no? Què pot passar, una nit qualsevol, què et pot passar a la residència? La teva feina, no estàs allà esperant que qualcú es desperti asseguda en una cadira?
No,
clar.
No, pues... Puede ser que un residente pues se levante, ¿no? Aunque tengan las barreras, no puede ser, se levantan, tienes que ir a atenderlo por si se cae, pero resulta que el vecino también se está levantando porque se ha despertado, no tiene sueño, se encuentra mal, muchas cosas, o el otro que está pidiendo agua, por ejemplo, o su pastillita de dormir, y intentas llegar a tiempo antes de que se levante y se pueda caer. Muchas cosas. O cuando nos piden todos la medicación a la vez.
Ay.
Esto pasa mucho, todas las noches.
Sí.
Todos quieren la medicación a la misma hora. Y no sabes por dónde empezar.
Clar. Que abans d'acabar, et volia demanar, què n'has après de les persones majors? Què t'ensenyen, no? Què t'aporten? Moltíssim.
Mucho. Aportan su experiencia, que en el caso de los abuelos supone algo increíble, ¿no? La experiencia. Ellos nos enseñan leyendas, tradiciones olvidadas y sobre todo nos enseñan a afrontar la vida desde un punto de vista maduro y equilibrado, ¿no? Y el valor de la familia. Eso mucho, sobre todo ahora después de estas restricciones, cuando ha habido un posible caso, una sospecha, que se han restringido las visitas de sus familiares.
Uh-huh.
Y ellos nos han enseñado el valor de una llamada, nos han enseñado el valor de un abrazo, ¿verdad? De lo que es la familia. Y otros valores importantes como que se están perdiendo, como el cariño, el respeto, la educación, que estas cosas se van perdiendo, pero que ellos nos hacen ver de alguna manera que estas cosas nunca pasan de moda y que esto de ellos saben mucho.
Moltíssimes gràcies pel teu temps, per les teves paraules. Recordem que estem parlant amb una de les treballadores del centre Domus Vi de Palma, que ha volgut mantenir-se l'anonimat, però ens ha fet arribar què és el dia a dia, en el seu cas, què és cada nit en aquesta residència. Moltíssima sort, esperem que tot millori i que continuïs aprenent de les persones que t'envolten.
Muchísimas gracias a
vosotros. Adiós. Som grans. IB3 Radio. Natàlia Blanes.
I seguim avançant en l'argument del nostre programa d'avui. Ara faim un gir bastant radical respecte a la qüestió que estàvem tractant ara mateix. I ens hem plantejat si podem menjar igual tota la vida o si hem d'adaptar la dieta a l'edat que tenim en cada moment i, en tal cas, com ho fem. Resolem aquests i altres dubtes tot seguit al Minuts de la Salut a Som Grans.
Grans d'All amb n'Artur Kellner.
Hola, Artur, benvingut també al programa. Com
Hola,
estem?
Natàlia. Ens hem posat en contacte amb el Col·legi Oficial de Dietistes i Nutricionistes de les Illes Balears i allà ens han adreçat a Naina Terrassa, experta en alimentació de persones grans i tresorera d'aquest mateix organisme, Col·legi Oficial, no? En primer lloc, li hem plantejat si la dieta a partir dels 60 ha de ser sempre restrictiva i la resposta ha estat un clar no, amb emperons.
Les úniques restriccions afecten, en primer lloc, el control de la ració dels aliments energètics de consum diari, arrossos, pastes, patates, pa. Ens conformarem amb un pla mitjà i evitarem grans platades, així com repetir. També hem de reduir els sucres, la sal i les grasses animals, la brioxeria i altres productes amb oli de palma. Per acabar, evitaran l'alcohol tant com puguem o moderaran molt el seu consum si tenien l'hàbit.
Terrassa ressalta que la longevitat és relacionada amb el manteniment d'un pes corporal dins de la normalitat al llarg de la vida, que s'aconsegueix reduint les calories de la dieta a mesura que es redueix el metabolisme amb l'edat i també amb la pràctica regular de l'activitat física. Ara bé, hem de mirar les calories de la dieta quan superam els 60 anys?
El terme calories l'hem de deixar per a l'àmbit de la clínica i la investigació. El que resulta pràctic és pensar en racions i grups d'aliments. I si controlam el tamany de la ració i menjam de tots els grups d'aliments aconsellats, com es diuen les recomanacions basades en evidències científiques, automàticament surten les calories i tots els nutrients que necessitam.
Cada dia ens enfrontam diverses vegades a la preparació i o la ingesta dels nostres aliments. La dietista nutricionista Aina Terrassa ens ha explicat com posar els plats saludables cada àpat.
Un berenar saludable és el que proporciona aquest tres grup d'aliments: un lacti, un del grup dels cereals i una fruita. El lacti pot ser llet, iogurt natural o formatge tendre, i es pot substituir per beguda vegetal en calci i vitamina D, en casos d'intoleràncies o preferències personals. Del grup dels cereals, es decantarem pel pa integral o els cereals integrals, sense sucre, com els flocs de civada. I la fruita l'anirem variant segons la temporada. A més, podem afegir complements com l'oli d'oliva verge extra, domàtica, alvocat, fruits secs i llavors. La brioixeria la deixarem per a ocasions especials i molt millor si és casolana. El plat del dinar i del sopar tindrà tres tipus d'aliments: una bona ració d'hortalisses, una ració moderada de cereals o fècules i una ració completa de proteïnes. Hem de menjar hortalisses crues com ensalades i trampons cada dia i com a mínim en una de les dues menjades. La ració dels cereals o fècules pot ser de patates, pastes, arrossos o altres cereals o pseudocereals, com la quinoa, el blat serraí, l'amarant, millor si són integrals. Per a la ració d'aliments proteics, al llarg de la setmana anirem alternant carns magres com el pollastre, coní, endiot, llomillo de porc o vedella, peix blanc i blau, ous, llegums, derivats de llegums com el tofu, el tempé, la soia texturitzada, inclús els lactis baixos en grassa com el formatge tendre. Millor combinar els tres grups d'aliments en un plat únic complet. Així segur que ens ho mengem tot. Aquest plat únic, que tindrà hortalisses, aliment proteic i cereals i fècules, el tremparem amb oli d'oliva verge extra, espècies i herbes aromàtiques, vinagre o suc de llimona i poca sal, i l'acompanyarem d'aigua, fruita i pa moreno integral segons la ració de cereals i fècules.
I hem de fer petits àpats entre els menjars principals quan som grans?
En persones majors es recomana de fer un mínim de 4 menjades diàries. Fins i tot es poden fer 5 o 6 si és necessari. Els petits àpats de mitjan de matí o berenar d'hora baixa poden servir per completar la dieta amb fruita, fruits secs i lactis o begudes vegetals amb calci i vitamina D.
Si tenim diabetis, colesterol, hipertensió o una altra malaltia, és el metge qui ens ha de donar el diagnòstic i oferir unes primeres indicacions sobre la dieta. Ara bé, la consulta amb un dietista nutricionista és molt recomanable en aquests casos. Com diu Naina Terrassa, aquests professionals poden fer-nos un vestit a mida per adaptar-nos l'alimentació a les nostres circumstàncies. Pel que fa als suplements d'alimentació amb vitamines, minerals i altres preparats, això és el que ens ha dit l'experta.
En les persones grans, els metges solen valorar micronutrients com el calci, la vitamina D, la vitamina B12 i els folats principalment. Abans de prendre suplements pel nostre compte, el que hem de fer és alimentar-nos millor, amb gran varietat d'aliments saludables, molts de vegetals, pocs d'origen animal i evitar els processats, les grasses dolentes, els sucres i l'alcohol.
Hem traslladat a Naina Terrassa la nostra curiositat sobre la importància de menjar proteïnes quan són grans. Ella ens ha confirmat que són nutrients fonamentals en edats avançades.
Malgrat que les proteïnes es digereixen de manera similar al llarg de la vida, augmentar una mica les proteïnes quan són grans contribueix a prevenir malalties i síndromes típics d'aquestes edats. Per això, hem de menjar una varietat d'aliments proteics. Carns magres, com la de pollastre, endiot, coní, llomillo de vedella o porc, peix blanc i blau, ous, formatge tendre, llet, iogurts naturals baixos en sucres i grasses, llegums, fruits secs i derivats vegetals com tofu o iogurts de soia, per exemple.
Parlant amb una dietista nutricionista experta en gent gran com Naina Terrassa, no podíem desaprofitar l'ocasió per plantejar-li un debat de molta actualitat. Com podem enfortir les nostres defenses suficientment contra el Covid-19 menjant de determinada manera?
Ara per ara, no s'ha provat l'eficàcia de l'ús de cap nutrient, ni cap dieta, ni cap herba per prevenir ni per reduir el risc de contagi de la Covid-19. Es parla molt de la vitamina D, però els investigadors sostenen que encara no hi ha suficient suport científic per a recomanar-la de manera general en prevenció o tractament d'infeccions respiratòries. Només l'han de prendre les persones amb deficiència i amb prescripció mèdica, ja que un excés causa toxicitat. Una alimentació saludable, com la de la dieta mediterrània, és la recomanació per a tota la població, afectades o no per Covid-19.
Donem les gràcies a Naina Terrassa i al Col·legi Oficial de Dietistes i Nutricionistes de les Illes Balears per haver-nos ajudat a solucionar dubtes relacionats amb l'alimentació quan tenim més de 60 anys. I ens acomiadem ja per aquesta setmana, Natàlia, perquè ja estem pensant en la pròxima ascensió.
Moltíssimes gràcies a tu també, Artur, i que passis molt bona setmana.
Fins a la propera.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears. Trabajamos contigo.
Apoyando las producciones agrarias de calidad.
Mejorando la competitividad.
Preservando la biodiversidad y facilitando el relevo generacional.
El Programa de Desarrollo Rural de Baleares piensa en todos.
Para que además de disfrutar de la mayor variedad de productos, estos sean de calidad.
Con el PDR, ahora hay alguien en Baleares que trabaja contigo. Ahora hay alguien en Europa que piensa en todos. Infórmate en fainfainapdr.net. Con la financiación de la Unión Europea, el Govern de las Islas Baleares y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
A les 7 del vespre t'expliquem la crònica del dia i aprofundim en diverses matèries de la mà dels nostres col·laboradors. Informatiu Vespre, de dilluns a divendres a les 7. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Són les 7.
Són les 2.
No importa quina hora és.
8 i 34 minuts.
Amb el servei a la carta d'IB3 Ràdio pots recuperar l'entrevista que t'has perdut.
Els nostres acompanyants a l'estudi, comptant...
Tornar a escoltar el programa que t'agrada.
Avui parlant d'arqueologia...
Fins i tot pots muntar-te una programació feta a la teva mida.
Tots els nostres programes anteriors a IB3 a la carta.
ib3.org/carta. Qualsevol hora és bona per escoltar IB3 Ràdio. És participació.
A IB3 Ràdio, som grans, amb Natàlia Blanes.
De tant en tant, el cinema ens dona bones sorpreses i algunes fins i tot estan relacionades amb les persones grans i en parlem amb molt de gust en aquest programa. A la cartellera d'aquesta setmana en trobam una, Mireia, no és així?
I tant, una sorpresa, una estrena esperadíssima. Falling, protagonitzada i dirigida per en Viggo Mortensen, que a més podeu veure en versió original al Cine Ciutat, que sempre s'agraeix les pel·lícules en versió original. De què tracta? Tracta del pas del temps, el perdó, l'oblit i la convivència amb l'Alzheimer. Però si no en teniu prou amb el fet de que parla de persones majors, que la crítica ha estat molt bona, resulta que demà en Viggo Mortensen fa 62 anys, per tant, ja acabam de posar el llacet a la secció, li donam l'enhorabona, està bé, 62 i diuen que té 52, jo crec que més d'una persona s'ho creuria. La qüestió és que hem fet un reportatge de Falling i, com sempre, hi ha posat la veu en Jordi Caballero, ara mateix l'escoltam.
Caure en picat, enfonsar-se, perdre el control d'una situació o de la vida. Aquest sentiment marca el punt de partida de la pel·lícula Falling, la primera que dirigeix Viggo Mortensen, actor d'ascendència danesa i nord-americana. És, sens dubte, un dels rostres més visibles del bon cinema del segle XXI i Falling, una de les millors històries de l'any que aviat tancarem. De moment, el film s'ha projectat als festivals de Toronto i Sundance i la rebuda de Mortensen al Festival de Sant Sebastià no va poder ser més càlida. La pel·lícula narra la història d'un home que decideix acollir a casa seva el seu pare, ja molt major i diagnosticat d'Alzheimer.
¿Qué tal el viaje, papá? Oí que había mucha nieve en Chicago.
Yo no vivo en Chicago. Fuiste tú quien me pidió que fuera a buscarte. ¿Te acuerdas? Dijiste que ya no podías seguir en la granja. Los inviernos largos, vivir allí solo.
Yo no diría nunca una cosa así.
Lo dijiste, papá.
Falling toca temes tan sensibles com polèmics, sobretot des del punt de vista més purità de la societat nord-americana. Al film, Viggo Mortensen dona vida a John Peterson, un homosexual que s'acaba de casar amb un asiàtic i ha adoptat una nina sud-americana. El seu pare, encarnat per l'actor Lance Henriksen, és un homòfob declarat, misògin i té un caràcter incisiu.
Ese remache que llevas clavado en la cara no te molesta?
Se llama piercing. Y no, no me molesta.
¿Es una moda idiota o un rollo de lesbianas?
Abuelo, ¿por qué siempre estás a la greña cuando nos reunimos?
¿Sabían que eras marica en el ejército?
Ni siquiera yo estaba seguro.
Tal vez fuera mejor así.
El llargmetratge és ambiciós i tracta sobretot el paper dels adults respecte a la gent gran a les societats occidentals. Ho explicava el mateix Mortensen fa unes setmanes a una entrevista.
Hay otro matiz, o sea, que está en la película, que es que, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que podemos hacer con los mayores? Escucharles, atenderles, pero la incertidumbre, el sistema de sanidad, están solos, quieren su independencia, a lo mejor no nos hemos llevado bien con ellos toda la vida, pero eso no quiere decir que no merezcan ayuda como seres humanos, es sentimientos, ideas complejas.
tal com us dèiem al principi, Falling ha suposat el debut de Mortensen a la direcció. Aquesta era una tasca pendent que ha desenvolupat amb destresa i assegura que ho tornarà a fer.
Lo he pasado bien. La verdad es que no me sentí más nervioso de lo que me siento cuando solamente actúo, ¿no? O solamente soy productor. La única diferencia es que la gente me hacía muchas preguntas. En vez de ser yo el curioso que le preguntaba al fotógrafo por qué este lente o a la vestuarista por qué ese color de chaqueta, no sé qué. A mí me preguntaban, ¿por qué y cuál quieres? Ahora tienes que decidir y eso, ¿no? Entonces, pero me ha gustado la experiencia y quiero hacerlo de nuevo.
L'actor i director també signa la producció i el guió de Falling, a més de la seva banda sonora. Defineix la pel·lícula com esperançadora i ens convida a reflexionar sobre les relacions entre pares i fills.
L'esperança sempre existe, sempre està. Y si no pensara así, John se hubiera alejado de su padre hace mucho tiempo. Entonces, la esperanza de aceptar lo que es e interesarme por lo que es esta persona y lo que ha sido para mí, yo creo que tiene que ver con la esperanza, con cierto optimismo frente a ese muro infranqueable, esa certeza de que todo se acaba y que no sabemos nada.
Ens queden encara dos minutets, Natàlia, per una mica recordar qui és en Viggo Mortensen, i he hagut de triar El Senyor dels Anells, és una mica la meva debilitat, però segurament és, no?, la pel·lícula més coneguda d'ells, o el Mango va ser quan la seva carrera ja va despuntar, va ser quan, bé, en Peter Jackson li va dir, vols ser l'Aragorn del Senyor dels Anells? Ell va dir que sí, i aquí molta gent va descobrir que era un gran actor, tot i que ja havia fet moltes pel·lícules. La primera va ser Único Testigo, amb en Harrison Ford, i després del Senyor dels Anells va venir Promeses de l'Este, també havia fet Crimen Perfecto, havia treballat amb Michael Douglas, una persona molt completa, però molt marcada per aquesta pel·lícula, i jo crec que val la pena que repasquem un trosset, no?, del Senyor dels Anells i de la seva història amb aquella elfa que tots voldríem viure una història d'amor com la que ell protagonitza a la gran pantalla.
Eres el heredero de Isildur, no Isildur en persona. Tú no compartes su destino.
La misma sangre corre por mis venas. La misma debilidad.
Tu tiempo llegará. Te enfrentarás al mismo mal y lo derrotarás. Así tu Adwardor Arcor, Uorle, Auornen.
Ja ha arribat la tardor, vestida de groc i marró. Cauen branques, cauen fulles que després trepitgem tots.
Fem un altre vot argumental. Ara ja per encarar el final del programa, Mireia, ha estat també un gust tenir-te aquí al meu costat. I amb la mà mestra del gran Toni Xuclà a la guitarra i la veu d'en Juanjo Muñoz, avui ens acomiadam tots vosaltres amb aquesta cançó de tardor, una època de l'any que és sovint emprada com a metàfora de la bellesa. Gràcies a tots per haver-nos seguit un programa més. Podeu recuperar aquesta emissió o d'altres anteriors entrant al web i a l'aplicació d'IB3 i seleccionant Ràdio, i després Som Grans. Una ferrada per tots i fins la setmana que ve.
Nits més llargues, més silenci, flaires que recordem tots. Ja ha arribat la tardor, vestida de groc i marró. Cauen branques, cauen fulles que després trepitgem tots. La natura ens durà pomes i raïm del bo, molts bolets, també castanyes, que ens agraden molt a tots. Ja ha arribat la tardor, vestida de groc i marró. Cauen branques, cauen fulles que després trepitgem tots. Ha arribat la tardor, vestida de groc i marró. Cauen branques, cauen fulles que després trepitgem tots. Ja ha arribat la tardor, vestida de groc i marró. Ara anem a passejar, que això agrada a tothom.